Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La millora de les dades epidemiològiques a Sabadell no ha estat suficient. La ciutat mantindrà el toc de queda, si així ho avala el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot plegat després que Salut hagi endurit encara més el llindar per aplicar aquesta restricció nocturna, passant dels 250 casos per cada 100.000 habitants vigent fins ara als 125, o sigui la meitat. Avui, Sabadell enregistra 140, després de molts dies seguits de descensos, una incidència que no es trobava a la ciutat des del 29 de juny, moment en què es començava a notar l'esclat de la cinquena onada. L'Institut Can Oriac haurà de conformar-se amb una rentada de cara d'alguns dels seus espais per encabir els nous alumnes del curs 2021-2022, tot plegat arran del retard en les obres d'adequació del centre dividides en 6 fases i que es faran en estius successius. Eulàlia Cervera és directora de l'Institut del Nord de la ciutat.
Ha començat a les obres, però amb moltíssim retard, i no amb tot allò que estava previst de fer, però que ens han dit que els farien el proper curs. Vale? Amb el que ens fan, podem tirar aquest curs que ve.
L'Institut Can Oriac es va posar en marxa el curs 2018-2019 en l'antic Institut Arraona, amb dos grups de primer d'ESO. En cultura, el Festival Ceba torna a la ciutat 5 anys després i ho farà a Fira Sabadell el 5, 6 i 7 de novembre, de la mà de grups com La Pegatina, Miquel del Roig, Banda Patilla i l'Orquestra Diversiones. A més dels concerts, també inclourà activitats de dia i una mostra de cerveses artesanes. I en esports, el Sabadell fitxa el carriler esquerrà sub-23. Dani Sánchez, el malagueny, arriba procedent de l'Extremadura.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Són algunes de les notícies que repassarem amb el Roger Benet en la pròxima mitja hora. Abans, però, fem una ullada als serveis, perquè a aquesta hora mirem el termòmetre. 27 graus al centre de Sabadell, una temperatura que es manté elevada, tot i que hem deixat enrere ja l'onada de calor. Què hem d'esperar per de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Bona tarda. Mantenim aquest ambient força assolellat a bona part del territori català i sí que durant les properes hores podran créixer alguns núvols d'evolució també propis del bon temps, més aviat en zones de muntanya del Pirineu, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental i també d'altres punts del Pirineu i del Prepirineu. En qualsevol cas, deixaran el cel tan sols mig ennuvolat alhora que també poden formar-se alguns núvols a la serralada transversal. Serà ja de cara al final del dia quan s'aniran formant núvols baixos a tot el que és el litoral, prelitoral, també depressió central, que seran més extensos durant aquesta propera matinada. Pel que fa a la temperatura, ja a hores d'ara parlem d'aquestes temperatures que estan rondant entre els 28, 29, 30 graus a tota la façana litoral i prelitoral, mentre que cap a l'interior han d'anar pujant durant aquestes immediates hores. Sí que és cert que mantindrem aquest ambient una miqueta més suau, no tan càlid com aquests últims dies, però tot i això la temperatura màxima cap a l'interior superarà lleugerament els 30 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem incidències prop de la ciutat ni d'entrada i de sortida a Barcelona. És la notícia del dia. Sabadell no abandonarà la llista de municipis amb toc de queda nocturn, tot i la millora notable de l'indicador en els últims 7 dies. Salut ha anunciat avui la voluntat d'endurir encara més el criteri per aplicar la mesura, reduint a la meitat el llindar de la incidència acumulada 7 dies. Si el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya ho avala, mantindran la restricció les poblacions amb una incidència de més de 125 casos per cada 100.000 habitants. Avui Sabadell ha arribat als 140,18 casos. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Després d'un mes amb el toc de queda nocturn, els sabadellencs hauran de conviure uns dies més amb aquesta mesura. Tot plegat, malgrat que la incidència acumulada no ha parat de baixar en els últims dies a la ciutat i avui registra 5 casos menys que ahir. Per trobar una incidència acumulada similar a la del dia d'avui, ens hem de remuntar al 29 de juny, quan hi havia 186 casos per cada 100.000 habitants a Sabadell. Aquest indicador ha millorat, però la resta han viscut un lleuger empitjorament en les últimes 24 hores. El risc de rebrot ha pujat avui per primer cop en setmanes i ha passat de dels 279 punts d'ahir als 284. Tot i aquest ascens, les dades actuals són millors a les del 28 de juny, moment en què es començava a notar l'esclat de la cinquena onada a la ciutat i s'arribava als 327 punts. D'altra banda, avui també ha pujat la velocitat de contagi, del 0,80 al 0,85. Aquest índex, al contrari del risc de contagi, ja fa molts dies que va registrant un ascens, tot i ser tímid. El nombre d'ingressats al Toli, però, es manté respecte a la setmana passada amb 81, dels quals 24 es troben a la unitat de cures intensives o semicrítics, dos menys que dimarts passat. En els últims dies també s'han registrat 10 defuncions, dues menys que la setmana passada, 82 nous diagnòstics i 46 ingressos per Covid-19. Tot plegat mentre la campanya de vacunació va sumant nous immunitzats. Ara mateix hi ha 137.324 sabadellencs amb la pauta completa, 932 més que ahir, i 156.384 tenen almenys la primera dosi, 864 més que ahir.
Al conjunt de Catalunya, la velocitat de contagi es manté al 0,79, mentre que el risc de rebrot baixa 18 punts fins als 282. També baixa la incidència acumulada 7 dies dels 223 casos per cada 100.000 habitants als 154. Per contra, creixen els pacients ingressats a les unitats de cures intensives, ja ara ja en són 521, mentre que els hospitalitzats a planta baixen en 67 fins als 1.656. S'han notificat 36 morts en les últimes hores i el total de funcions des de l'inici de la pandèmia és de 23.111. Les obres d'adequació de l'Institut Can Urià han començat amb retard aquest estiu. De fet, les actuacions que han de servir per garantir l'espai als alumnes nous del curs 2021-2022 estan en marxa des de la setmana passada, pràcticament un mes després del previst. Això significa que no estaran acabades per l'inici de curs el pròxim 13 de setembre. Tot i això, les classes no arrencaran amb l'edifici en obres, sinó que es buscarà una alternativa. Així ho ha apuntat aquesta emissora la directora de l'Institut Can Urià, Eulàlia Cervera.
Ens van dir que, havent començat tan tard, no ens ho podíem fer tot el que necessitem per l'any que ve, ni molt menys, i ens fan una petita rentada de cara dels espais que necessitem, que tindrem els espais, però no tan arreglats com estaven, i que com necessitem i que ja mirarien d'arreglar-los amb la següent fase.
Aquesta actuació està inclosa en un paquet juntament amb les intervencions dels instituts Escola Sala i Vedrines, Jaume Cabré i Cavall Bernat, tots tres de Terrassa. El conjunt de les actuacions suposen una inversió de 455.000 euros. Cervera assegura que aquesta actuació és necessària i recorda que hi ha un compromís d'educació d'anar adequant l'edifici any rere any.
L'Institut de Can Urià, que era un institut que estava tancat, que és vell, i que cada any ens han anat arreglant una part per anar ocupant els espais que necessitem. Cada estiu ens feien unes obres que començaven al juliol i s'acabaven al setembre. I hi havien previstes 6 fases per posar a l'institut doncs, amb solfa amb tot el que necessitem. El que passa que aquest any, per raons que no coneixem massa, doncs les obres han començat tardíssim, és a dir, acaben de començar ara,
L'Institut Can Urià es va posar en marxa el curs 2018-2019 a l'edifici de l'antic Institut Arraona, oferint dues línies d'ESO. L'objectiu inicial era absorbir els alumnes de l'escola Miquel Carreras de Can Urià, però finalment també han registrat estudiants d'escoles com la Trama, ja que dona continuïtat al seu projecte educatiu. I de l'educació al mercat de treball, perquè els accidents laborals del Vallès Occidental han crescut un 25%. Dels 4.051 del primer semestre del 2020, s'han passat enguany als 5.119 en el mateix període. Així es desprèn de les dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, creu que la lectura que se n'ha de fer assenyala la precarietat del mercat de treball.
Per nosaltres la lectura és clara, no? És el reflex d'un mercat de treball marcat molt per la precarietat, la precarietat de les condicions de treball, amb una temporalitat, una subcontractació molt característiques del nostre mercat laboral. A les dades que teníem de l'atur de juliol ens deien que el 87% dels contractes són temporals i, a més, tenim dades que ens diuen que tenen una durada molt limitada, aquests contractes, no?
El sindicat troba que la qualitat de la reactivació econòmica ha estat insuficient, fins i tot nociva. El conjunt de Catalunya destaca especialment l'augment del 75,76% d'accidents greus pels treballadors autònoms. El total d'accidents de treball en baixa en dones s'ha incrementat un 30,88% per un 14,75% en homes.
crida molt l'atenció, és preocupant, especialment preocupant, perquè, segons les dades del juliol, respecte a l'atur, les dones tenim un 57% de desocupació. És a dir, estem menys presents en el mercat laboral. Aquest mercat laboral, d'alguna manera, i aquesta reactivació econòmica, d'alguna manera, ens està sent desigual respecte als sexes, no? I, en canvi, patim més accidentabilitat, no?
Pérez destaca el fenomen dels falsos autònoms i també la subcontractació, on es creu que també hi ha més desprotecció i on les responsabilitats preventives acaben diluint-se. Per tot plegat, el sindicat demana que s'implementin una sèrie de mesures.
En primer lloc, que la reactivació econòmica sigui, que es realitzi amb polítiques públiques, d'ocupació de qualitat en quant a les condicions de treball i també en quant a la protecció de la salut. Polítiques empresarials també, evidentment, és a dir, aquí tenen responsabilitat l'administració pública i les patronals. I reclamem més inversions públiques en quant a més inspeccions i els canvis normatius que facin falta per controlar millor i protegir millor a les persones treballadores.
Fins al mes de juny s'han produït a Catalunya un total de 94.357 accidents de treball, suposant un augment del 10,04% respecte al mateix període de 2020.
Notícies vespre.
En cultura, després de 5 anys, torna el Cebat Festival. La proposta és pel cap de setmana del 5, 6 i 7 de novembre, una cita que comptarà amb molta música en directe, activitats familiars i fins i tot una fira de cervesa artesana. El primer cap de cartell confirmat de moment ha estat el grup musical La Pegatina.
Voleiava cara o creu, un atzar que no era meu. M'estirava de la pell per evitar-se aquella adeu.
18 anys després d'aquell concert, el Tio Canya torna a la Pegatina a Sabadell. El conjunt musical presentarà el seu setè disc d'estudi, Darle la Vuelta, gravat parcialment a l'estudi del sabadellenc Tato La Torre. També actuaran al festival Miquel del Roig, Banda Patilla i Orquestra Diversiones. El director del Cebat Festival, Jordi Lozano, explica que mantenen la idea d'omplir tres escenaris com en l'edició del 2016.
Sí que és veritat que nosaltres ja combinàvem el 2016 doncs, dos escenaris interiors i un exterior, i aquest any intentarem mantenir també la mateixa filosofia de dos escenaris interiors i un exterior i anar combinant una mica, no? El que vam vindre a veure el Cebat Festival del 2016 ja vam veure una mica la interacció i la filosofia, no?, d'aquest festival, que realment és una festa, és molt dinamisme, molta interacció, passen moltes coses en un recinte. No?
Igual de bé que jo sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau.
Es farà Fira Sabadell, com en aquella ocasió, mantindrà els dos escenaris interior més un d'exterior i la iniciativa canvia en funció de si és de dia o de nit, amb llum de sol, activitats familiars, animació infantil, pintacares, atraccions, cotxes elèctrics, tallers i punt de gastronomia. El pla nocturn canvia.
Després hi ha les sessions de nit, que doncs, el que es trobaran doncs, és una mica com el 2017, no? Molts concerts musicals, molta festa, sense parar, marching bands, xarangues, sessions de DJ, speakers, de tot, i moltes sorpreses.
La principal novetat són la vintena de elaboradors de cervesa artesana que portaran més d'un centenar de productes diferents. Les entrades ja s'estan posant a la venda. El festival acabarà amb un concert solidari a benefici de Creu Roja Sabadell. Lozano explica que estan molt motivats i que volen fer un festival que duri. El repte són els 1.200 assistents de la passada edició. La situació del coronavirus marcarà l'objectiu a assolir.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i la comarca. Avui es compleixen 4 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils i l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes considera que les autoritats no han estat prou empàtiques amb les víctimes. En un acte alternatiu a l'oficial, l'entitat ha reclamat memòria i dignitat pels damnificats, recordant que els únics responsables són els terroristes. El síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per analitzar les aglomeracions a les línies R1 i R2 de Rodalies durant el cap de setmana. Segons Rafael Ribó, diverses persones han fet constar les seves queixes, ja que viatjaven amuntegades dins dels vagons en l'horari de retorn de la platja, sense mantenir cap distància de seguretat i sense control d'aforament. El síndic s'ha adreçat a la direcció de Rodalies de Catalunya Renfe per demanar els motius d'aquestes aglomeracions i la previsió d'un increment de la freqüència de pas d'aquests trens de les diferents línies per garantir unes condicions d'accés de qualitat i segures. L'altra notícia del dia és que l'OTAN acusa els líders polítics afganesos del col·lapse militar al país que ha permès l'ascens dels talibans. En una roda de premsa, el secretari general de l'Aliança Atlàntica ha dit que part de les tropes afganeses van combatre amb valentia, però no van ser capaces de mantenir segur el país. Així mateix, lamenta que els aliats van gastar milions de dòlars i van fer molts sacrificis durant 2 dècades per entrenar un exèrcit que ha caigut de forma ràpida i sobtada, ha dit. Encara sobre aquesta qüestió, el PP demana al govern espanyol que informi sobre la crisi de l'Afganistan i la repatriació del personal diplomàtic. Des de la formació han presentat una petició de compareixença al Congrés per abordar la qüestió. Així mateix, també demanen que es convoqui la Diputació Permanent de la Cambra Baixa perquè acordi la sessió extraordinària del ple. I una altra polèmica de la setmana, un total de 28 ONGs han demanat la suspensió immediata de les devolucions de menors de Ceuta cap al Marroc. Les organitzacions han fet arribar la petició al president del govern espanyol a través d'una carta on expressen la seva profunda preocupació per la forma en què s'estan realitzant les expulsions. Així mateix, denuncien que no respecten les garanties legals i avisen que estan vulnerant els drets dels infants, contravenint l'ordenament jurídic nacional, europeu i internacional. Tot plegat, malgrat que aquest matí el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistit que les devolucions de menors migrats a Ceuta s'estan fent amb garanties i conforme a l'acord de cooperació subscrit el 2007 entre Espanya i el Marroc. Moment pels esports. Encetem el bloc esportiu amb una última hora. El centre d'esports ha fet oficial fa uns minuts el fitxatge de Dani Sánchez. Es tracta d'un carriler esquerrà sub-23 que avui mateix s'ha desvinculat de l'Extremadura, amb qui ha realitzat la pretemporada. En un principi optava aquest any pels extremenys i, de fet, havia disputat els amistosos de pretemporada marcant un gol. Curiosament, el malagueny no va arribar a debutar en partit oficial amb els blaugrana. L'any passat no va poder ser inscrit i va ser cedit al mercat d'hivern al Linares, on va jugar un total de 9 enfrontaments. Anteriorment, el jove futbolista de 21 anys havia passat per equips com el filial del Màlaga i es va formar a la base del Real Madrid. Sánchez es caracteritza per la potència física i per la seva projecció ofensiva, ja que també pot jugar a la posició d'extrem. Amb ell i Diego Caballo, el carril esquerre del Sabadell quedarà cobert amb garanties i la direcció esportiva se centrarà en incorporar un davanter i un migcampista sèniors.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Cada participant a la primera REF cobrarà una mitjana de 365.000 euros entre ajudes i drets televisius. Avui, a la maratoniana reunió duta a terme a Les Roces, la federació ha anunciat que Footers televisarà els 3 primers anys de la categoria. Adrià Royo, bon vespre.
Hola, Caden. La comercialització dels drets al final s'ha xifrat en 8,3 milions d'euros per temporada i els clubs han optat per la següent fórmula de repartiment. 40% per igual per tots els clubs, 30% en funció dels punts que se sumin, 20% depenent de l'audiència que tingui cada equip i finalment un 10% pels que apostin més pels jugadors de la base. La xifra queda lluny del que esperaven bona part dels equips que prendran part, començant pel centre d'esports, d'aquesta primera REFEF. El conjunt sabadellenc és un dels que ha mostrat el seu parer avui. Ho ha fet Bruno Batlle, director general Arlequinat, assegurant que estan massa lluny del futbol professional.
Bueno, yo más allá de las ayudas, creo que el reto mayúsculo que tenemos es que esta sea una competición sostenible, porque ahora mismo no lo es. Creo que estaremos de acuerdo, yo creo que el 100% de los clubes que estamos aquí, que tenemos que hacer una inversión, porque con los recursos que hay actualmente, más allá de las ayudas, es imposible pagar todos los gastos que hay. Entonces creo que es el futuro de la competición tiene que estar aquí, porque si no los clubes no vamos a poder aguantar.
Lluís Rubiales, president de l'ENS Federatiu, s'ha defensat dient que cap federació d'arreu d'Europa destina tants calés als equips de les seves terceres categories. També s'ha compromès a publicar els horaris de les tres primeres jornades abans d'aquest divendres. I és que serà la pròpia federació qui decidirà els dies i les hores dels partits.
Los horarios y los partidos los fija la federación. Habrá una comisión de trabajo con quien se ha adjudicado los derechos. Trabajaremos. Sabemos que hay clubes que aquí históricamente juegan por la mañana, por la tarde. Sabemos que unos juegan los sábados, otros los domingos habitualmente. Pues trataremos de escucharos, aunque no siempre se va a poder contestar a todo el mundo. En la vida pues hay que aceptar también las reglas del juego y aprender a renunciar a cosas. No se puede tener el dinero de la televisión, del marketing, poner yo los horarios y hacer... Es decir, está dentro de un equilibrio.
La trobada a la ciutat del futbol ha durat més de 3 hores i la primera part s'ha centrat en l'impacte al futbol modest de l'acord de la Liga amb el fons d'inversió CBC. Durant els primers 10 anys, els equips que ascendeixin a segona A tindran un plus que serà superior si, com en el cas del Sabadell, s'ha estat recentment al futbol professional.
A canvi, aquest fons d'inversió es queda més del 10% dels drets audiovisuals de la Lliga per als pròxims 50 anys, motiu pel qual la federació s'hi oposa. Per a Lluís Rubiales, l'acord és més perjudicial que no pas beneficiós per al futbol espanyol, ja que, segons el president de la federació, l'únic que surt afavorit sempre és el propi fons d'inversió.
Hay tres cuestiones. Una, a nivel jurídico, creemos que hay ilegalidades, por lo tanto no podemos estar al lado de este acuerdo. Otra, a nivel económico, creemos que es catastrófico para los clubes. Creemos que el único que gana siempre es el fondo, se crezca o no se crezca. Y a nivel de gobernanza, entendemos que aprovechar un contexto de pandemia para no buscar pues, un crédito o buscar una fórmula que permita salir adelante a los clubes sin poner parte del patrimonio de ellos dentro de otra estructura que a su vez no va a recibir ningún tipo de vigilancia o fiscalización según lo que se prevé en la ley.
Tot plegat en una reunió que s'ha portat a terme només una setmana i mitja de l'estrena de la competició a Primera Ref. I mentrestant, el Sabadell es prepara per disputar el penúltim amistós de la pretemporada, el que tindrà lloc demà a 8:15 del vespre a Palamós davant del Costa Brava. Un duel que no es perdrà per proximitat l'exarlequinat Àngel Martínez. El gironí ja retirat, ja va poder veure l'equip a l'estaig de la Vall d'en Bas i la impressió que es va endur va ser ben positiva.
La gent que ja estava, pues, bueno, al final, com sempre, sumant, dirigint l'equip, Aleix, Òscar, Néstor, Aaron va marcar el gol. O sigui, va veure l'equip molt bé, ofensivament superbé, tant Moja, Jacobo, em va agradar moltíssim. O sigui, tant individualment, col·lectivament sí que ha vist que necessita una miqueta més de rodatge, perquè al final el míster és molt exigent, és molt perfeccionista, però no tinc cap dubte que el dia 29, no, que és el primer partit contra allà el Sevilla, competiran, ho farà molt bé.
De cara a l'última amistosa, el de dissabte contra l'Andorra, el centre d'esports té previst tenir un gest amb el que va ser capità de l'equip les últimes temporades. Àngel, recordem, es va veure obligat a retirar-se per culpa d'una important lesió al genoll. En les pròximes setmanes haurà de passar pel quiròfan per poder fer vida normal.
Sí, una pròtesi total. Hi ha algú que necessita una pròtesi parcial o no, el meu és una pròtesi total, perquè ja no hi està, t'ho pots imaginar. Amb 35 anys, cardar-se una pròtesi total de genoll, pues, has tingut que fer algo molt malament o algo que no funcionava, no? I la veritat que sí, estic nerviós, però a la vegada amb ganes, no? Amb ganes de tindre un genoll sa, un genoll bé, que no doni problemes, que no tingui dolors, que pugui fer coses sense estar pensant que a la tarda o a l'endemà estaré que no podré moure.
En els últims dies, Àngel també ha compartit estones amb els exarlequinats Antonio Romero i Josu Oscoidi, abans no hagi de passar pel quiròfan.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La quarta etapa de la Vuelta s'ha resolt, com s'esperava, a l'esprint. El neerlandès Fabio Jakobsen ha estat el més ràpid a l'arribada a Molina d'Aragón, mentre que el sabadellenc David de la Cruz no ha perdut temps i ha entrat amb el gran grup. Per la seva banda, l'estonià Rein Taramae continua el líder a la general, amb el sabadellenc ocupant el 29è lloc a 2 minuts i 17 segons del mallot vermell. Demà, el pilot posa rumb a Albacete en una jornada plana i on s'espera que també els velocistes puguin dir-hi la seva. El recorregut de la cinquena etapa tindrà un total de 184 quilòmetres. El nedador Òscar Salguero ja compta les hores que li queden de quarantena abans de viatjar al Japó per competir als Jocs Paralímpics. Demà passat, l'expedició espanyola abandonarà el Car de Sant Cugat camí de Tòquio. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda. El nedador dels Merinals ja fa 12 dies que es troba tancat en una quarantena de prevenció i preparació dels Jocs amb tots els participants espanyols al Car de Sant Cugat. A això se li suma una primera concentració a Sierra Nevada, uns peatges que ha hagut de passar per a poder optar a la segona medalla d'or després de l'obtinguda a Rio, al 2016. 5 anys de preparació, però a falta d'una setmana i escaig per a la prova, el nedador del Club Natació Sabadell admet que els nervis van a l'alça.
Són una mica diferents, però bueno, a veure, l'important aquí jo crec que és competir, poder anar als jocs i poder dar el 100% i demostrar tot el treball que portem a sobre. Sí que és veritat que és una mica dur, que som molt estrictes, que hem tingut que fer una bombolla, també venim d'estar 21 dies a Sierra Nevada amb uns protocols de test i de proves, però bueno, jo crec que és com el bypass per poder competir. Llavors nosaltres ens adaptem, sí que és una mica dur també psicològicament estar aquí tancat, però bueno, la situació ho requereix i ens adaptem com sigui per poder competir, que són uns jocs.
El tret de sortida als Jocs Paralímpics tindrà lloc en 7 dies, mentre que Salguero debutarà dijous que ve amb la disputa de la prova dels 100 metres braça en la categoria S8.
I acabem amb squash, perquè d'aquí una estona Iker Pajares disputa els 16ens de final de l'Alan British Open a la localitat anglesa de Hull. Es tracta d'un torneig de renom dins el circuit PCA, dotat amb una sucosa quantitat de diners i en el qual hi prenen part els millors jugadors del món. Sergi Parc ens en dona tots els detalls.
$175.000 i la presència dels esquaixistes millor situats en el rànquing mundial llueixen en aquest Open britànic. Entre ells, hi és el sabadellenc Iker Pajares, el número 33 del món. Després de caure eliminat a les primeres de canvi al Mundial de Chicago per una lesió, el jugador local ha tornat al circuit internacional, ja en bon estat, i ho ha fet de forma convincent. El del Malibu Esportiu es va desfer ahir de Bernat Jaume per 3-16-1 en el duel de primera ronda. La primera màniga se la va endur l'Igualadí per un ajustat 10-12, però a partir d'aquí Pajares va demostrar la seva superioritat guanyant la resta de sets per 11-6, 11-7 i 11-6, necessitant 50 minuts per sortir vencedor. Avui, a partir de 8:45 del vespre, hora d'aquí, el sabadellenc es veu les cares amb l'escocès Alan Klein, número 42 del món. En l'únic precedent entre ambdós, Pajares es va imposar l'any passat per 3-0.
Menys de 3 minuts per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 17 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.